Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que s'està disputant el Gran Premi de Miami dels Estats Units en un circuit espectacular fet per l'ocasió. Ara l'Oriol Rodríguez ens actualitza com va aquest Gran Premi. Ha estat un cap de setmana de copes. El Barça d'handbol ha guanyat la Copa del Rei 34-23 al Logroño, a la final que s'ha jugat a Santander. Ha guanyat 11 gols. És la desena copa consecutiva per a un Barça que continua dominant l'handbol a Sobal amb mà de ferro. La Copa de Futbol, ja sabeu que la va guanyar ahir al Madrid 2-1 a la final contra l'Osasuna. Vintena copa per al Real Madrid, aquest Madrid que cada vegada més és el Madrid de Vinícius i que dimarts té el gran repte de la temporada al City a la Champions. Començarem a parlar d'aquesta cita de dimarts a la nit al Bernabéu, l'anada de les semifinals de la Champions. També ens fixarem i parlarem una estona de Mateu Alemany, que aquesta setmana s'ha sabut que deixarà el Barça per anar a l'Aston Villa el 30 de juny. Sí que hi ha hagut Lliga femenina i a la Lliga F el Llevant Les Planes va aconseguir ahir la victòria de la temporada 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid i amb els 3 punts pràcticament lliguen la permanència. Ara tenen 4 punts de marge sobre el descens i només queden 2 jornades, 6 punts en joc. El Barça va guanyar 2-5 al camp de la Reial Societat, el Barça ja campió de Lliga des de la setmana passada. Alexia va jugar mitja hora i suma minuts per poder ser a Eindhoven, ja veurem si com a titular o per jugar uns minuts importants a la final de la Champions contra el Wolfsburg. Falten 4 setmanes, gairebé 4 setmanes a cita, ja sabeu, el dissabte 3 de juny. A segona, l'Andorra d'Arabia ha empatat aquesta tarda al camp del Lugo. Lugo 2, Andorra 2. L'Andorra ja ho té tot fet, no farà playoff, no baixarà. El Lugo ja ha baixat i és a punt de baixar al Màlaga. A la Premier, l'Arsenal aquesta tarda ha guanyat el camp del Newcastle i continua a un punt del City, a prop del City, però el City té un partit menys. Falten només 3 jornades perquè acabi la Lliga Anglesa. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició dels diumenges 7 de maig. La passarem amb l'Oriol Domènech, com sempre. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit, Xavi.
Segur que teniu moltes ganes de saber com ha anat, com està anant el Gran Premi de Miami de Fórmula 1. Oriol Rodríguez, bona nit.
Bona nit.
N'estàs pendent? N'has estat pendent? Com
sí,
ha anat?
Doncs mira, remuntada, no diré històrica, però déu-n'hi-do el cop de punt sobre la taula de Max Verstappen, que s'acaba d'imposar el Gran Premi de Miami. Sortia des de la novena posició i amb una tàctica de sortir amb el pneumàtic dur i aguantar més de 40 voltes, doncs ha acabat guanyant aquest Gran Premi per davant del seu company d'equip, el Checo Pérez, que sortia des de la pole position, i la tercera posició de l'Asturià Alonso, que puja el quart per quart cop aquesta temporada al podi.
4 de 4?
4 de 5.
4 de 5.
Però clar, el que ha fet Verstappen...
Va fer quart fa 15 dies.
Sí, sí. Sortia novè i ja avui està capaç de guanyar en aquest circuit tan peculiar que és el circuit de Miami. M'arribava Pérez a 6 punts i a més ha fet volta ràpida Max Verstappen, vol dir que suma un puntet extra i ara la general doncs augmenta fins als 14 punts. Vaja, els que tenien dubtes que Verstappen o li podia fer una mica d'ombra a Checo Pérez acaba de fotre un cop de punt sobre la taula.
Verstappen líder després de guanyar a Miami. És el Gran Premi de Miami, no dels Estats Units, eh?
I és Miami perquè hi ha el dels Estats Units, que és el circuit que es fa a les Amèriques. És que als Estats Units, clar, les últimes temporades amb Liberty...
Aquest de les Amèriques és a Las Vegas?
És el d'Amèrica, és el circuit d'Austin, al Cota.
Texas.
Després també hi haurà Las Vegas aquesta temporada. Clar, la Fórmula 1 els últims anys havia quedat una mica així, relegada en el calendari, però com que Liberty Media són nord-americans, doncs van començar a portar el show cap als Estats Units i a Miami... hi ha també el Cota de Texas i també hi ha aquest Gran Premi de Las Vegas, que aquesta temporada s'estrena, que és una cosa
però què serà més espectacular? Las Vegas, que he sentit que és el carrer de Las Vegas, o aquest de Miami, que l'han fet expressament al circuit al voltant del Hard Rock Stadium, que és l'estadi on juguen els Dolphins, per exemple.
Sí, jo crec que la imatge de Las Vegas, que tots tenim aquells hotels i aquella iconografia tan vista a les pel·lícules i a les imatges, jo crec que el de Las Vegas serà la gran sensació de la temporada.
Aquest ha estat guapo.
Miami mola, perquè hi ha actors i actrius i molts personatges glamurosos. Avui, per exemple, hem vist l'Albert Fàbrega, que estava entrevistant Roger Federer a la graella de sortida, Però jo a Las Vegas crec que serà el gran premi.
Quan és Las Vegas, te'n recordes?
A finals de temporada.
Finals de temporada.
Ara no tinc ara la data,
però... octubre-novembre,
sí, octubre, finals de temporada.
Més coses, Uri. Mentre acabes de mirar la data del Gran Premi de Las Vegas de Fórmula 1, el Palma acaba de guanyar fa només uns minuts la Champions al futbol sala. L'Oriol Domènech estava molt, molt interessat i ha seguit la final.
La final, fins als penals, sí.
L'ha guanyada,
Sí, 19 de novembre, a Las Vegas, que ja heu mirat. Doncs l'ha guanyat als penals, amb un darrer penal que ha transformat Ribillos. El partit havia acabat amb empat a un, i és històric, perquè l'ha guanyat a casa, i és la primera Champions per al Palma que ha fet poquet factor de jugar a casa, perquè la final força ha jugat al Palma Arena i s'ha carregat a dos equips portuguesos a les semifinals i a la final històric.
Durant la tanda hi ha hagut ball de bastons en la final,
També hi ha hagut avui la final de la Champions d'hoquei patins a Portugal.
Sí, el Porto s'ha imposat per 5-1 al Valongo, el Porto amb 3 catalans a les seves files, i recordem que el Porto va eliminar el Barça a les semifinals d'ahir dissabte.
Aquesta tarda a Madrid s'ha jugat la final del Masters 1000 de Madrid, ha guanyat Carlos Alcaraz contra l'alemany Jan-Lennard Struff.
Sí, en 3 sets, 6-4, 3-6 i 6-3. És el segon Masters 1000 de Madrid per a Carlos Alcaraz, que ha demostrat que continua en gran forma i que segurament és ara per ara el gran favorit per guanyar Roland Garros. Ara toca Roma, encara sense Nadal, i Struff, l'alemany, està finalista després de perdre un partit a Madrid. I com és possible? Doncs perquè ha estat un lucky loser, va perdre un partit a la prèvia, però va quedar en reserva i el van repescar per la lesió de Fognini. Fins aquí ha arribat.
Molt lluny, fins a la final, i forçar-li 3-16 a Carlos Alcaraz. A l'ACB aquest vespre ha jugat el Manresa, i durant tot el dia a Manresa han començat els actes de celebració dels 25 anys de la Lliga del TDK, que va ser l'any 98, i a més han acabat el dia fantàsticament guanyant contra el València.
Sí, 87-82, de 5, la salvació ara és virtual perquè té dues victòries més que el Granada i falten 3 partits per acabar la fase regular. El Barça avui ha guanyat de 37 al Fuenlabrada, al Palau per 101-64 al Fuenlabrada, però amb una mala notícia perquè Corey Higgins haurà de passar pel quiròfan, té problemes de lumbars, aquesta temporada ja n'ha tingut, dimarts passa pel quiròfan, i si fem comptes no fa falta ser gaire espavilar per veure que no arriba a la Final Four, i jo crec que ja es perd, evidentment, el que resta de temporada. Ahir dissabte la penya va perdre a Saragossa i a bàsquet Girona va perdre a Fontejau contra el Tenerife. A la classificació el Barça és líder, empatat amb el Baskonia, i la penya és setena, jugarà a playoff, i el Manresa i el Girona ho tenen pràcticament ja fet per la salvació.
Avui ha acabat la Vuelta femenina, primera edició amb 7 etapes, una mica seriosa, i s'ha disputat la segona etapa del Giro d'Itàlia masculí.
Sí, amb victòria avui a la Vuelta per la neerlandesa Movistar Annemiek van Vleuten. L'any passat va guanyar Tour, Giro i Mundial, i per tant és la millor ciclista, evidentment, del món. I a la segona etapa del Giro, avui victòria a l'esprint per l'italià Jonathan Milan. A la general, Evenepoel, després de l'espectacle d'ahir, continua com a líder.
Cap de setmana de Superbike al circuit.
I domini absolut de l'actual campió del món és l'Álvaro Bautista, que ha guanyat totes les proves.
És el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Ha estat un cap de setmana de copes, de futbol. No sé si vau seguir la final d'ahir entre el Madrid i l'Osasuna. La va guanyar el Madrid. Què us va semblar la final, Uri?
Bueno, jo vaig veure un Madrid molt superior a Osasuna, no? La primera part haguéssim pogut golejar. A la segona és veritat que van baixar una velocitat al joc, es van relaxar una miqueta, i Osasuna, que és un equip molt seriós i molt disciplinat i molt organitzat, va poder empatar, però és que clar, és que cap de 5 minuts Vinícius, com a la jugada del primer minut, va desequilibrar i amb una mica de sobre marca el segon. Sí, m'ha donat la sensació que el Madrid ara que va forçar una miqueta pues va passar per sobre l'Osasuna.
Sònia, la vas poder seguir?
Vaig seguir una estona del partit perquè no tenia molta fe, la veritat, en Osasuna.
Va ser un partidàs,
Jo crec que ho havíem parlat prèviament.
Bon
algun cop. Sí, pel resultat bastant més ajustat del que jo em pensava, sincerament. De fet, quan Osasuna empata encara penses, però és el que deia l'Oriol, és que amb el talent que té el Madrid a dalt, a la que van... veies que Osasuna intentava arribar, però que en els contracops sí, el Madrid els mataria en qualsevol moment, i això és el que va passar.
Osasuna anava al límit tota l'estona, Jordi, però vaja, va fer una digníssima final i va ser un partit molt entretingut.
I tant, sí, estic d'acord amb tu que, la veritat, quan al minut 2 veus que marca el Madrid, penses que serà un passeig militar i que no hi haurà ni competició, i jo estic d'acord amb tu que va ser una final molt ben jugada pels dos equips, tinc la sensació, és a dir, això, aquest tòpic de digníssim final, crec que Osasuna serà finalista.
No.
Però que a vegades es diu i no és exactament cert, i jo crec que ahir Osasuna es va guanyar aquest crèdit. També dic que coincideixo amb l'Oriol que el Madrid va guanyar la final quan li va donar la gana, i que si hagués necessitat guanyar-la tres
cops, més marges, sí,
l'hauria guanyat. I que també et dic que no sé si hi ha una solució bona que no sigui Araujo per frenar Vinícius.
Mira, però aquesta nit en parlarem i potser en trobem una per dimarts.
Bé, en tot cas, posar Moncayola no sembla que fos la millor. Ho dic perquè Arrasate em sembla un entrenador fabulós. Vaja, el recorregut del seu equip ho testimonia, però jo crec que ahir no va tenir la nit, perquè és que se sonaven a coix tot el partit al darrere d'un duel que era perdut i que només podia acabar de dues maneres: o que et fessin un estrip o acabar amb 10, perquè Moncayola, des que va veure la groga, no va poder fer res.
Ricard, tu com vas viure doncs, i sentir la final?
Bé, doncs un Madrid que va jugant a la carta sempre. És sobre que el que diu el Jordi de Moncayola és que tampoc no sé si tenia una altra solució millor.
No, segurament no, per això dic, però
que no podia triar gaire, no?
No ho sé, em va semblar que allò era un forat més que altres partits en què Vinícius atropella rivals.
A Pamplona, el partit de Lliga, també va jugar Moncayola, i jo crec que ja li va fer mal Vinícius, i entenc que és que si tenia Rubén Peña al camp i el feia jugar per davant era perquè Rubén Peña encara era més un jugador més lent i probablement menys dotat pel cara a cara amb Vinícius, que com dieu ha de ser un cara a cara molt específic. Bé, el Madrid és un equip que sempre et dona vida, i com a mínim després si no l'aprofites et mata, no? Però sempre et dona aquests moments de vida com va passar ahir. Un equip que es regula, que juga la carta, que és molt difícil que sigui constant. Vinícius va estar, jo crec que després del descans i de tot el soroll amb els defensors d'Osasuna, jo crec que va estar un quart d'hora dormint i després va despertar per fer la jugada, però la segona part és que gairebé no se'l va veure. La primera va estar molt, molt constant, i és una mica la línia del que és el Madrid, que és un equip que apareix, desapareix, torna a aparèixer, torna a desaparèixer, i que confia que la qualitat individual li faci guanyar els partits.
A Girona van estar una mica pendents de la final. Potser els interessava fredament, els interessava que la guanyés el Madrid. Per què? Perquè el setè de la Lliga jugarà la Conference, un cop el Madrid és campió de Copa i no ho és l'Osasuna, i el Girona el mateix és setè. A veure com s'han pres a Girona. Eduard Solà, bona nit.
Hola, good night, hello, ho dic per si l'any que ve he de començar a donar voltes per Europa.
Sí, ves preparant-te, sí, home, amb l'anglès ja tires, però també podries aprendre francès, alemany...
O lituà.
Sí, perquè a la Conference em sembla que... Escolta'm, tu, personalment, tu com t'ho vas prendre? Vas celebrar, vas arribar a celebrar una victòria del Madrid?
No vaig celebrar la victòria del Madrid. Si hagués sigut l'última jornada... És a dir, que la victòria del Madrid a la final de la Copa del Rei hagués estat conseqüència directa que el Girona s'hagués classificat per la Conference o per una competició europea, sí, però clar, encara falten 5 jornades, i és veritat que ara el Girona és 7è, però encara falten molts partits. Hi ha 5 equips separats només per 3 punts, amb equips molt més potents, que és veritat que el Girona els ha superat, com l'Atlètic Club, que li ha guanyat els 2 partits, com el Sevilla, que el Girona també li ha guanyat els 2 partits, o com l'Osasuna i el Rayo Vallecano, doncs també, que estan en aquesta mateixa situació i encara en poden passar moltes i moltes coses. Per tant, com que no va ser una conseqüència directa i no sabem si el Girona acabarà 7è o no, doncs per aquí va anar la cosa, però sí, sí, vaig veure la final.
Això és el que pensa l'Eduard Solà. El club, el Girona, el Quique Càrcel, el Darcigeri, Mitchell, l'entrenador, què en pensen sobre la victòria del Madrid i el fet que els obri una miqueta més la finestra poder jugar a Europa l'any vinent?
Estan una mica que no saben què pensar, perquè s'han trobat amb aquesta situació que evidentment no hi comptàvem. El president del Figel ja va dir divendres passat que ell havia disputat competició europea amb un equip gran, que havia competit amb un equip petit a nivell europeu, com és el cas de l'Alavés, i que és veritat que quan ets un equip petit doncs pots patir la pròxima temporada. Que l'objectiu real de la pròxima temporada és mantenir-se a primera divisió i moltes temporades, però és clar que si s'hi troben s'hauran de competir-hi. I a més el Girona també està en una situació que vés a saber si mai més, és molt difícil dir mai més, però si en els pròxims anys doncs es podrà trobar en una situació tan i tan avantatjosa com poder fer competició europea. I el que pensen és que quan s'hi trobin, si hi són, doncs miraran d'arreglar-ho.
Això també, o sigui, sembla que ho diguis com si no depengués del Girona. Acabar setè sí. Depèn del Girona.
Sí, és evident.
I tu pots fer de més o de menys si tens clar que és el que t'interessa. Tu creus que li convé al Girona jugar a Europa aquesta competició que es diu Conference League? Perquè a l'Europa League no hi arriba, no, el Girona?
Home, són 5 punts, tenint en compte que són
5 punts
amb el Betis, no? El Betis ha de venir a Montilivi, també és veritat, i també hi ha de venir a dir...
Et vols capaç de tot, ja, eh?
No, i aviam amb la Real Societat, que són... Són 14, no? Mira, en queden 15. Ui, i dissabte que ve al Camp de la Real. Justet.
Complicat, sí.
Justet.
Obligats
justet.
A guanyar, diríem.
Sí, dissabte noeta...
Però tu creus que li convé realment al Girona? A mi em genera molts dubtes, eh? Clar, no soc ni gironí ni del Girona. Però l'altre dia, el divendres, crec que el tot que s'explicaves el cas de l'Espanyol...
Sí, el Celta.
Clar, és que està molt bé el Carmelet d'Europa, però ja. La festa del Girona és cada 15 dies a Montilivi la Lliga.
I és el que va dir...
L'Oriol ho veu diferent, ja ho va dir l'altre dia.
Sí, ho va dir el tot costa.
I l'altre dia vaig estar...
Però en certa part l'Oriol també té raó, eh? Que vés a saber si el Girona estarà tan a prop.
Sí, sí, aquí no es tracta de tenir raó.
Tu repasses a dia d'avui els equips europeus que anien a la Conference League, i el Tottenham, el Bruixes, el Lilla, a la Zeta... O sigui, aquí és la primera idea. El Girona fa 4 dies estava jugant a tercera divisió. És evident que un equip com el Girona, si juga una competició europea, a la Lliga li costarà molt més i potser li anirà pitjor. Però per mi, jugar a la Conference League és una fita històrica pel Girona. I renunciar a això...
Series partidari d'abocar tots els esforços a intentar acabar setens.
Sense cap mena de dubte.
Vale. Edu?
Jo no dic que per acabar setens, però sí que el Girona agafarà tots els esforços per mirar de guanyar com més partits millor. Si com? Es troben setens, després ja ho veurem.
Com ho veieu la resta, Sònia?
Jo entenc perfectament que els dirigents del Girona, per una qüestió de seny, gairebé prefereixin que no succeeixi, però si et trobes davant l'oportunitat de poder anar a Europa, la il·lusió que això generarà a la ciutat entre els seus aficionats, que racionalment potser no és el més indicat, però endavant, jo crec que davant reptes així no et pots plantar abans d'hora, diríem.
Costa.
A mi el cor em diu el que us diu a tots, que és que no pots renunciar a una oportunitat que pot ser, vés a saber si serà única, i l'altra és que efectivament em poso, per exemple, en el ganyot de Quique Càrcel i només voldria afrontar el repte si la propietat del club em diu que l'any que ve tindré unes possibilitats d'inversió que em permetin fer una plantilla... No millor que la d'aquest any, que és evident que té un bon nivell, però sí més profunda, perquè és que si no... És que tinc molt recent el que li va passar a l'Espanyol fa 2-3 temporades, que és que li faltava profunditat, no només qualitat, és que li faltava
però
profunditat.
Però si no recordo malament, perquè l'altre dia posàvem aquest exemple de l'Espanyol i tots el tenim molt, molt clavat, però jo crec que l'Espanyol jugava aquells partits d'Europa... amb l'equip suplent, és a dir, que no el va afectar la Lliga, precisament.
Bé, però no va enfocar la Lliga. O sigui, fins al Nadal no va enfocar tots els seus objectius a la Lliga. Ja farem, ja arribarem, ho ha de deixar anar, ho ha de fer, i
a Girona també hi ha el dubte que la temporada que es baixa a segona divisió, amb Eusebio a la banqueta, que va arribar, crec, a quarts de final de la Copa del Rei, que també va fer molt mal aquella competició, és a dir, que va arribar molt tard i que això també, molt endavant a la Copa, i que això també ho va perjudicar a l'hora d'afrontar els últims partits de Lliga.
Ricard, tu tens una relació especial amb el Girona i amb la gent que governa el Girona. Com ho veus, com ho veuen?
O sigui, com es frena això? Jo crec que no
impossible.
Ho pots frenar.
Ja et dic, no? Jo com es frena, doncs no guanyant algun dels partits que has de guanyar.
Sí,
no,
però
Mitchell
durant tota la
tot,
temporada hem estat parlant dels 53 punts. Mm. El que no farà ara el Girona és no deixar d'aconseguir els 53 punts o de competir per fer la millor temporada de la història per no entrar a Europa. O sigui, jo crec que el que no pot fer el Girona és ara frenar, posar el frena de mà. O sigui, ha de continuar competint pensant en els objectius que s'havia marcat, que eren els 53 punts i de màxima, o sigui, està més amunt que mai. Després, si això dona premi, doncs endavant. I si no dona premi, també. O sigui, el que veuria absolutament incoherent i desproporcionat és que ara, per por a entrar a Europa, el Girona es replantegés els objectius que havia tingut inicialment. No, espera, ara frenarem, que juguin aquí, no sé, que juguin alguns, que es perdi un partit. Home, no, tu competeixes per guanyar. Si després resulta que això dona premi, perfecte, com diu l'Eduard, hem de veure, el calendari del Girona no és gens fàcil per acabar la temporada, però vaja, tinc la sensació que és que això no és que no té elecció el Girona. El Girona ha de tirar endavant, ha de sumar 53 punts, ha de fer la millor temporada de la història, i això quan acabin ja els hi diran si té premi o no té premi. A mi em semblaria molt absurd frenar ara mig camí i tenir males sensacions amb el temporadot que ha fet l'equip.
Edu, sobretot no et frenis tu. Bona nit, no. I gràcies, eh?
Molt bé, adéu-siau.
Hem de fer una enquesta molt ràpida sobre la final de la Copa d'ahir, sobre Vinícius. Després en parlarem més de Vinícius. Més de Vinícius i del Madrid City. Però amb la Sònia Gelma parlant aquesta tarda, ha sorgit el dilema: què és més, desequilibrant o desequilibrat? Perquè vosaltres no dieu desequilibrat, que és una falta de respecte, ja l'assumeixo, podreu dir és més desequilibrant o és menys desequilibrant. No, més desequilibrant o l'altra opció. Així no direu que és desequilibrat, que no us obligo a dir una cosa que no s'ha de dir. D'acord? O sigui, veient la final que va fer Vinícius, per mi és el jugador més desequilibrant ara mateix del moment. Uri, estàs d'acord?
Juntament amb Mbappé, però és evident. L'any passat era el Madrid de Benzema i Courtois, i aquest any és el de Vinícius i últimament el de Rodrigo.
Desequilibrat o l'altra opció?
No, perquè desequilibrant ho és i desequilibrat ara ho està. Però això es pot canviar.
Sònia?
Jo, mentre no ho canvi, és que em pesa molt aquesta vessant fosca. No voldria mai al meu equip.
Costa?
A mi em passa al revés. Tot i que està tarat, jo el voldria sempre al meu equip. Em sembla un jugador, una autèntica bomba de jugador, i ahir, fins i tot, en un moment en què havia perdut l'Oremus, va continuar desequilibrant.
Mm-hmm. Ricard?
Jo estic d'acord amb la Gelma en aquest cas. Jo no el voldria mai al meu equip. Per mi l'esport és molt més que rendiment, i, com deia l'Oriol, les dues opcions. És el més desequilibrant, però té, vaja, embruta tot el que és el futbol, i ell no ajuda gens a que el futbol tingui un color especial, alegre, diferent, per mi.
Ahir va tenir un gest que per mi va ser el més lleig del que he dit.
El 2-1, no? En el 2-1, no, que és
aquest també, sí. Però amb l'1-0, amb un jugador de l'Osasuna li anava fent amb els dits. Que anava...
No, a l'afició de l'Osasuna.
No, i amb un jugador també.
Bé, no, el jugador és l'extrem dret que abans comentava.
El Rubén Peña, no?
Rubén Peña, però jo crec que perquè Rubén Peña li recriminava que s'ensenyés l'escut a l'afició, que li estaven dient tonto perquè li havien tret targeta groga, però sí, aviam, és evident que és estrafalari, que s'ha maleducat, però futbolísticament...
No, com a esportista és impresentable. No, sí, en això sí. Jo crec
com,
que estarem...
Com a futbolista... Però,
i crec que el Madrid en això no l'està ajudant, perquè així com al principi van veure gestos per part d'Ancelotti públics d'intentar frenar el jugador, tinc la sensació que ara han adoptat una postura de protegir-lo, de no, és que rep moltes faltes, que sí, que segurament és cert també, però és que una cosa no treu l'altra. I no l'estarà ajudant a que corregeixi la seva actitud. És que això el que mereix ja directament... És començar a ser-ho a la banqueta. Entenc que ara amb els partits importants que té el Madrid no ho pugui fer, però ha tingut marge durant la temporada per intentar ensenyar al jugador el que no pot fer sobre un terreny de joc.
Que crec que Ancelotti, la roda de premsa de final del partit, va dir que la mitja part havia parat amb ell, sí, per frenar-lo una miqueta.
I quan va sortir a la segona va sortir a abraçar-lo, entre perquè no s'ha costat cap jugador de l'Osasuna i ningú alia al Madrid, i per
tranquil·litzar-lo. És que si ja va dir de bastons entre ell i Ávila.
A veure... És que...
Una discussió, que ara també ens repeteixen 700 vegades la mateixa imatge i sembla que s'hagin estomacat. No, van discutir i es van mig separar, tampoc.
El que passa, Xavi, és que a mi em sembla que és tan reprovable l'actitud que té amb els rivals que em fa por que algun dia algú se li vagi el cap i li faci mal, perquè aquestes coses passen. No, vull dir, espero que no sigui així, però igual que ahir, per exemple, crec que va ser David García, jo crec que va estar a un pèl de fotre-li una nata i li va acabar passant el...
No, això ho tenia controlat, David García.
Doncs ho va fer molt a l'últim moment, perquè jo vaig pensar, ara li fot, i el va acabar pentinant.
I perquè l'àrbitre va estar bé, però li hagués pogut ensenyar perfectament una segona groga.
A Vinícius?
No, a David García.
Home, però una final de la Copa... Ja...
Això, dic que l'àrbitre va estar molt bé, sí, però toca un àrbitre que li agrada treure targetes, i tu amb un rival no el pots agafar dels cabells, com va fer David García.
El va caronar.
A mi la versió més respectuosa que crec que hem vist Vinícius aquesta temporada... és contra Araujo.
Totalment.
Jo crec que Vinícius guanya en aquell duel, guanya ell personalment, perquè ell està respectant el millor defensa que el pot tenir al davant, i el millor defensa el respecta a ell. I l'actitud va ser una actitud esportiva, que van dialogar, van fins i tot discrepar, van discutir, sí, van sí, sempre sí. Estar pendent.
Però no hi ha falta de respecte. Però és que fins i tot va acabar traient de polleguera Araujo.
Sí, l'últim capítol.
Sí.
Després total. De 180 minuts, l'últim capítol, perquè ell té aquesta cosa. Però quina diferència veu Vinícius entre Araujo i la resta de defenses que té? I a mi és el que em molesta de Vinícius, que jo crec que no el respecta com a rivals. I Araujo sí. Per Vinícius tan difícil és afrontar cada partit, cada competició, com va afrontar aquell cara a cara amb Araujo, de qui ha reconegut, que és el defensa que millor l'ha marcat, per tant ell ja assumeix que és la criptonita. Ostres, seria bastant senzill fer això. Jo no crec, no entenc en què el perjudicaria a ell, com perquè no hagi de replantejar aquesta actitud, no ho entenc.
Però fixa't que això ho fa contra equips menors, Mallorca, Osasunes, Cádiz, a la Champions...
Sí, sí.
No. Això no l'has vist mai cap xou d'aquests.
Perquè contra aquests equips petits, Uri no els respecta, no els considera a la seva alçada. I aquesta prepotència és la que el mata.
Ara en parlarem de Vinícius i de la Champions. El Madrid va guanyar la final de la Copa ahir contra l'Osasuna. Avui s'ha jugat la final de la Copa del Rei d'handbol, la guanyada com els últims 10 anys al Barça. 34-23 al Logroño. Ens espera el capità del Barça, que ha aixecat la Copa, o no? Perquè avui em sembla que no l'ha aixecat ahir. Gonzalo.
Hola, bona nit.
Tu encara ets el capità del Barça, oi? Però avui no has aixecat la Copa. Què ha passat?
Hi havia un jugador que ho necessitava. No, potser no ho necessitava, però que ho mereixia més que ningú. 4 mesos i mig fora de l'equip i crec que...
És el Langaro. Ara et faré una broma. No serà que estàs més tovet pel que t'espera d'aquí uns mesos?
No. No, encara fins que no... Que no surti tot bé i sigui per a de debò. Jo crec que és en aquell moment quan tothom diu que et canvia la vida. Estic preparant-me per aquest moment, però crec que és una mica més de companyerisme, d'humanitat. Si no hagués estat jo el capità, qualsevol dels meus companys ho hagués fet de la mateixa manera i ja et dic que és un gest que per ell suposo que serà molt especial i per la resta jo crec que encara més.
El González Pérez de Vargas ha de ser pare cap a l'agost, m'han dit?
Setembre.
Al setembre. D'aquí 4 mesos, la seva parella és l'Itziar, que juga al Barça Sant Feliuenc, ha hagut de plegar temporalment, la van entrevistar al Tot Costa fa unes setmanes, abans que el Barça jugués a semifinals contra el Perfumeries, les semifinals de la Lliga. Ens va dir que encara no havíeu decidit el nom, Gonzalo. Això es manté? Encara no heu pres la decisió?
Bueno, estem més a prop de l'acord, però... No,
és un nen.
No farem cap... És un nen. No farem cap afirmació, jo crec que fins que neixi, no vagi a ser que després el veiem a la cara i no tingui cara del que pensem.
Home, però això ja estarà decidit, no? O sigui... Sí.
Tenim una idea molt clara, però potser no té cara d'això.
Ja
ho donarem Ja us ho diré.
Pensa que després has d'anar al registre civil, has d'anar-hi tu. O sigui, per molt sí. esportista d'elit que siguis, hauràs de pringar tu a Barcelona, sí, segurament.
Ara en la cua, sí. cap problema.
Sí, sí. Escolta'm, desena copa en 10 anys, el que he guanyat avui. En aquest tipus de competicions curtes, en 3-4 dies, 3 partits, encara es nota més la vostra superioritat?
Tenim dos exemples molt diferents. La temporada passada, Antequera, a la final, a mitja part, crec que anàvem perdent de 3-4. Sí, sí. No sé si fins i tot a Granollers es va posar 5-6 gols a dalt i al final dius, tinc una oportunitat, ho donaré tot i van estar molt a prop de guanyar-los. I jo crec que aquest any també estem mostrant un nivell més superior al que vam poder oferir la temporada passada i jo crec que també això, psicològicament, a qualsevol equip que s'enfronta a nosaltres, doncs en algun moment del partit ho pateix.
La Champions, Gonzalo, entre aquest dijous i el dijous de la setmana vinent, no, d'aquí dues setmanes, perquè ara som diumenge a la nit. Quarts de final contra el GOG. Li hem de dir GOG, Gutmé, perquè històricament era Gutmé.
Sí, nosaltres diem GOG, perquè és així com es diu l'equip. Si el passat era diferent, ja dic jo que sent un dels més veterans de l'equip, si algú ha escoltat Gutmé, ha de ser de la meva generació, i això vol dir ja una mica vell dins de l'equip. Així que ho deixarem en GOG.
Molt bé, contra el GOG. Ha de ser tan fàcil com ens imaginem els que no en sabem gaire d'en Vols?
No. L'equip que arriba als quarts de final, encara que pugui haver la sensació òbviament, de que són favorits, i si aneu a qualsevol lloc us ho diran. Un equip que té jugadors d'alt nivell, jugadors internacionals. Jo crec que després, si són capaços de fer el que són capaços de fer, de portar-nos a ritme, d'imposar-nos, ja no només contra el GOG, contra qualsevol equip, crec que som un equip molt difícil de batre i esperem, doncs, tenir moltes ganes també, després de dos mesos sense partits a Europa, de poder impulsar el nostre joc i ser més a prop de Colònia.
Mm-hmm. Som en un moment del club que és especial, històricament, hi ha reducció de pressupost al club en tots els àmbits. L'handbol també us afecta, Ludovic Fàbregas, això crec que venia d'abans, ja estava més o menys decidit, marxarà al vespre. A Sindrich, en principi, el que sembla és que no el renovaran. El teu futur passa pel Barça i només pel Barça, González?
Bé, jo crec que és molt d'hora, no? Per saber què passarà quan acabi el meu contracte. A dia d'avui sé que estic al lloc on vull estar. Cert que doncs, hi ha molts factors al voltant del club que fan trontollar una mica tot el que és l'handbol, les accions, fins i tot el club en general, i doncs d'aquí dos anys ja veurem on som, on és el club, on és el Gonzalo, i ja tindrem temps de parlar-ho tot.
Dijous teniu anar als quarts de final contra el GOG, que dius que anem de així, GOG, a Dinamarca, 8:45 del vespre, dijous el transmetrem a l'app i web de Catalunya Ràdio. Saps qui farà la narració, suposo?
No, però suposo que sigui qui sigui, estic molt a favor del seu relat.
A favor del relat de Ramon Salmurri, sí?
Sí, home, sí. Sí. El Sal no ho sap.
No era tan bo de porter com has demostrat.
No, això segur que no.
Ja li farem arribar el teu missatge, eh?
Vale.
Farem les transmissions. Gràcies, Gonzalo, i enhorabona per la Copa i molta sort per la Champions.
Gràcies, que vagi bé, adéu.
Gràcies a les gestions del Sergi Camps, que amb el Salmurri s'encarregaran d'explicar-nos a l'app i web de Catalunya Ràdio el que passi en aquesta eliminatòria de quarts de final de la Champions d'handbol entre el Barça i el GOG danès dijous vinent i l'altre. Ara anem un moment a publicitat i quan tornem comencem a escalfar ja el partit de dimarts al Madrid City.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Cada nit a les 11, XL.
XL. A veure, vaig a llegir les notícies.
El president de la Generalitat es reunirà aquesta tarda amb els grups parlamentaris per informar...
XL.
A l'XL fem una anàlisi a fons de l'altra actualitat.
Clar, potser et refereixes a entrevistes, polèmiques dels famosos, sí, notícies que no han obert portades, clar, no?
Jo només vull dir que és un programa que està molt ben fet.
No està malament.
XL.
El programa que no podrem fer quan siguem grans.
Això segur que sí. Cada nit a les 11, XL. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
No sabeu la sort que tinc de presentar aquest programa.
Sou molt malparlats, la meva neta us escolta i per culpa vostra no para de dir grolleries.
I el que haurem rebut, què?
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viajes.
Bona nit. En el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 celebrat avui, el número premiat ha estat el...
97.877. 97877. De la sèrie 55.
L'enhorabona a tots els premiats i a l'afortunat guanyador dels 17 milions d'euros. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Sis minuts per sobre de 11:45 de la nit. Molts ho pregunteu. Aquesta és una versió de l'Another Love de Tom Odell que podeu trobar si poseu TikTok Another Love al buscador de Spotify o a qualsevol altre buscador. Ja ho sabeu. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, l'Oriol Rodríguez, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ara hi afegirem més gent. Ara us explicarem algunes coses de la futura sortida de Mateu Alemany, del Barça, del que ha passat, del que està passant, del que passarà. Abans, però, el partit de dimarts. Quin és el partit de dimarts? No hi ha cap dubte, Uri.
Madrid-Manchester City.
Sí. Tu hi aniràs?
Jo vaig segur a l'Etihad i dimarts estem pendent del tema entrades, que no n'hi ha.
Potser... Et deixen fora del Bernabéu?
Pot ser que sí, sí. O potser voluntàriament em deixo fora perquè vagi altra gent.
Ah, molt típic de tu, molt propi. Molt propi, però a Madrid hi seràs. L'Oriol Domènech, que és una persona de màxima confiança del Pep Guardiola, treballant junts...
Només aniré si tinc entrada, si no, no.
Ah, si no, no hi vas. Molt bé. Teniu moltes ganes del Madrid City? Com l'afronteu? Amb por, amb il·lusió, amb temor...
Jo sempre tinc moltes ganes de grans partits europeus. La Champions és una competició que em fascina i també tinc moltes ganes de veure el derbi de Milan-Inter. Madrid-City, home, és la revenja de l'any passat, no? Si em preguntes per favorit, jo veig un punt per sobre el City. Tot i que el Madrid té grandíssims jugadors, tant en el desequilibri com amb Vinícius i Rodrigo, com en l'experiència amb Modric, Kroos i aquesta gent, el tema que Militao no jugui la nada, el tema que ha tornat a seguir a l'Etihad, jo la defensa del Madrid no la veig del tot bé, tot i la tornada d'Àlava. El City aquest any té l'afegit de Haaland. Està jugant molt bé, porta 10 partits seguits a la Premier guanyant. Jo veig un punt per sobre el City. Però sí, és evident que el Madrid l'any passat també veia un puntet per sobre el City i acaba passant al Madrid. Vull dir que el Madrid que competirà segur.
Tu també, Ricard, veus per sobre aquest any el City?
Sí, una mica la línia de l'Oriol. Primer, que a mi em fa també molta il·lusió. Jo crec que només ho podem afrontar amb il·lusió. Després el que passi
quan acabi la tornada ja clar, ho rubriquem
i l'any que ve hi tornarem, vull dir, clar, el Madrid va guanyar en Champions, la notícia serà que un dia no la guanyi, per tant diríem que només tenim coses a guanyar perquè tard o d'hora això es trencarà, però més enllà del resultat, que jo entenc que és molt llaminer i que genera aquesta il·lusió en uns, la por en els altres, jo crec que des del punt de vista futbolístic és un espectacle que només es pot afrontar amb il·lusió. I jo també crec que el City és un equip ara molt més regular.
Més sòlid, no?
Sí, sobretot jugadors com Haaland, que marca diferències, també defensivament, com dius. Crec que l'equip ha millorat molt a les àrees, el City, no? I que això el fa una mica favorit, més enllà de la tornada també a Manchester, que jo crec que canvia una mica... el que va poder passar la temporada passada a Madrid. Però vaja, després al Madrid ja sabem que aquesta competició sap jugar-la i que regula i que sap aguantar moments difícils, esperant el seu moment. La veritat és que és una eliminatòria espectacular.
Costa?
Sí, sí, no, completament d'acord, moltes ganes, perquè em sembla el gran partit o els grans partits que li queden a aquesta edició de la Champions. Per la meva lògica futbolística, el City no és una mica superior, és molt superior, però el Madrid té la capacitat que Militao i Benzema, per exemple, que en els últims partits semblen els cosins de Militao i Benzema, doncs, bé, Militao no jugarà la nada, però ja ens entenem. Vull dir que aquella capacitat que té el Madrid per convertir un moment normal o mediocre en un moment excels no la té cap altre equip, i per tant em tranquil·litza la contundència de Haaland i sobretot la tornada a l'Etihad, però vaja, no, tampoc estic segur que amb el Madrid en versió Champions això sigui una garantia definitiva.
Sònia, tu estàs segura de res?
Tinc molta confiança en el City, però a mesura que s'acosti el partit apareixerà aquella tendència pessimista que sempre tinc i acabaré pensant que els del Madrid de cop són avions. Vaja, que ho han demostrat moltes vegades, eh? Però així d'inici tinc molta confiança en el City i ho han dit tots i coincideixo plenament que el fet que la tornada sigui a l'Etihad per mi és clau.
Oriol Rodríguez, el Madrid ara recordava el Jordi Costa a la baixa de Militao, sancionat, haurà de jugar Rüdiger i Alaba,
sí,
com a centrals. Quines baixes té el Madrid?
Mira, Mendy també està en aquest cas lesionat i no podrà jugar, i Ceballos, que es va lesionar l'entrenament abans de la final de Copa contra l'Osasuna, tampoc hi serà. I al City van veure Nathan Aké, el defensa, com es va haver de retirar en el partit contra el Leeds d'aquest cap de setmana, al minut 10 de la segona part. Va entrar Kyle Walker, aparentment Nathan Aké té problemes musculars i clar, només queden 48 hores pel partit.
Kyle Walker apunta lateral dret, eh, Uri?
Jugarà segur.
Jugarà segur. Entrem encara una mica més al Madrid City de dimarts al Bernabéu. Obrim el Futbol Club del Mas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Tu també t'imagino moltíssimes ganes del Madrid City i de la tornada del City Madrid.
Moltes, moltes ganes. Jo crec que tots els que estimem aquest esport n'hem de tenir moltes ganes, no? Per mi és una supereliminatòria, és una eliminatòria entre el millor equip, sens dubte, de la temporada, que és el City, davant de l'equip que millor competeix, davant del millor competidor, l'equip que millor s'adapta. És a dir, que tots hem de tenir moltes ganes. Jo espero un City molt reconeixible, espero un equip que, bé, no hem d'oblidar que el City és un equip que aquesta temporada en Premier ha promitjat o està promitjant una diferència de gols de més 58. No hi ha cap altre equip a Europa que ni s'hi acosti en aquestes xifres, per tant, espero un City que surti a fer el joc que ha fet tota la temporada, amb aquest quadrat interior, no oblidem que també està utilitzant aquests quatre al mig, amb Walker, com ara dèieu i ens confirmava l'Oriol, a banda dreta, amb Haaland a dalt, i bé, i amb les ganes de tenir el partit controlat, de dominar, però com vam veure davant del Bayern, amb molta seguretat de passada, eh? Amb moltes precaucions per no perdre pilotes i que el Madrid pugui córrer.
O sigui, t'imagines que Guardiola plantejarà un partit a un ritme no excessivament alt, sense que s'acabi d'obrir del tot, intentant controlar tot el que sigui possible al joc?
Sens dubte, per mi sí. Jo crec que Guardiola el que farà serà reforçar tot allò que vam veure a l'eliminatòria de l'any passat que va fer bé el City, que van ser moltes coses, no oblidem, i intentar corregir el que no li va sortir bé, no? Que són aquests escenaris d'anada i tornada. Recordem que és que el City és superior en el 90% de l'eliminatòria i només se li descontrola en aquella part final de la tornada, on hi ha diversos punts d'inflexió. Hi ha la lesió de Walker, que ara en parlarem, però que estava controlant de meravella Vinícius, hi ha el canvi de Marez, hi ha un escenari d'anada i tornada en el qual aquí el Madrid ja sabem que no té competidor. Per això preveu que un City que surti a jugar al seu joc, ja ho vam veure davant del Bayern, eh? És a dir, prioritzar molt les passades, estar molt preparat per la pèrdua, activar-se ràpid, controlar el joc i jugar a camp rival.
Ara ho apuntava el Ricard Torquemada, també el Jordi Costa. L'anada és al Bernabéu aquest dimarts, la tornada a Manchester. Mm. Això creus que és un factor que pot marcar la diferència respecte a l'any passat?
Sí, sí, per mi és un d'ells. És a dir, per mi hi ha dues grans diferències respecte a... o tres. Una és que per mi és la versió més completa d'un equip de Guardiola, el City d'aquesta temporada, això ja és un extra. L'altre és el fet que comentes. Jo crec que la tornada sigui a l'Etihad i no hi hagi el component del Bernabéu pot semblar una tonteria, però per mi és important, i després el factor Haaland. A mi Haaland és un factor que li dona molt, molt canvi en aquesta eliminatòria.
A veure, aprofundint amb Haaland.
Sí, per mi és un... Vaja, és un futbolista, que ara ho deia el Ricard, no? Primer de tot que et marca diferències, però si alguna cosa li va faltar al City la temporada passada en aquesta eliminatòria va ser finalització. I estem davant d'un jugador que, bé, que ja sabem les xifres que té, que són supercontundents, no? Que ha fet el 40% dels gols a la Premier del City, el 46% en aquesta Champions, però hi ha una xifra que a mi em sembla brutal, que és que el 30% dels seus xuts són gol en totes les competicions. Per tant, finalització la tindrà. Després, per aquesta capacitat de fixació, és a dir, obliga, encara que sigui inconscientment, als centrals a estar molt a prop seu, i això dona més espais perquè per banda pugui haver-hi més 1 contra 1. Jo crec que condiciona molt el rival, li fa baixar línies, és a dir, farà segur que el Madrid jugui més baix del que tenia pensat jugar, com ho fan tots els rivals. Em sembla determinant, i després que, bé, li van aquest tipus de partits, no? És a dir, que és la versió més completa del City de Guardiola, en part també per això, perquè defensivament ha anat creixent durant els anys, però a dalt, en aprofitar tot allò que et genera, havia tingut algun problema, ara amb Haaland ja no. Ja sí, aprofita tot allò que genera.
Uh-huh. A l'altra banda, a l'àrea pròpia, a Vinícius, com creus que Guardiola intentarà lligar-lo, controlar-lo? Tenen Araujo, el seu Araujo? O sigui, l'Araujo, que hem vist que és el defensa que té més capacitat per frenar Vinícius, el City el té detectat?
Sí, per mi sí, per mi és Walker, és Kyle Walker. Ja ho vam veure a la tornada de la temporada passada, on realment, i ara ho deia, hi ha un punt d'inflexió molt clar, i és quan Walker ha de marxar del camp. En aquells 72 minuts, Vinícius no va tenir l'impacte que acostuma a tenir, i això que l'equip el va buscar. Va provar 6 1 contra 1 i només va superar Kyle Walker una vegada. Per tant, jo crec que és Walker, i no oblidem que darrere de Walker hi havia Rubén Díaz, que aquell dia va jugar molt a propet seu, donant-li ajudes. A mi no m'estranyaria gens que pogués repetir el mateix format, amb aquesta defensa de 3 o aquest sistema que canvia en pilota i sense pilota, però que veiem a Walker i per darrere molt a prop a les ajudes a Rubén Díaz.
Recordes que Walker era al Bernabéu que va fer un marcatge important i molt efectiu amb Vinícius. Jo, el que estic recordant, i ara m'he posat el vídeo dels highlights del partit d'anada, i recordo un golaç de Vinícius o una gran jugada de Vinícius que deixa passar la pilota per sota les cames, se'n va.
En aquell gol el que falla crec que és Laport, que va corrent al seu costat i no acaba d'entrar-li mai, i el deixa que xuti amb facilitat. Crec que allò va ser una
sí,
ratlla infantil.
D'aquí marxa... A mi, bé...
Jo crec que Kyle Walker va jugar aquell partit.
Sí, sí. Ara estic arribant a la jugada, clar, és que Vinícius marxa de tot. Sí, sí, era de Kyle Walker. Sí.
Però jo crec que Kyle Walker és un grandíssim defensa per marcar Vinícius, perquè és un jugador que té cames, que per marcar Vinícius això és vital, perquè si...
No va marxar de Kyle Walker, va marxar de Fernandinho. No va jugar de lateral, Fernandinho?
No, és que Fernandinho entra, el City es recomposa quan se'n va Kyle Walker, no? I
no, estic parlant de l'anada, Àlex.
Ah, l'anada, juga Fernandinho, sí.
Sí. Aquí es fa Vinícius.
Kyle Walker el van expulsar l'any passat al camp del Leipzig, algun cop, que li van donar 3-3 partits.
I no va jugar contra el Madrid a l'anada. D'acord. A veure, enquesta ràpida. Qui creieu que serà més determinant i marcarà més diferències en l'eliminatòria? Això no vol dir que passi el seu equip, perquè en futbol juguen 11. Haaland o Vinícius, Uri?
Haaland, va.
Haaland. Sònia?
Com que crec que passarà el City, Haaland.
Tu pots respondre el que vulguis, però no vol dir que potser sí, Vinícius
ja no
fa un
dir,
hat-trick
i tres estrelles i passa el
City. D'acord,
jo crec
Haaland,
que sí.
Haaland. Costa?
Vinícius, però crec que passarà el City.
Ricard?
Haaland.
Àlex?
Exactament com el Jordi. Passa el City, però Vinícius.
Molt bé. 3-2 per Haaland. Dimarts fem especial tot costa a l'API web de Catalunya Ràdio per seguir en directe el Madrid City a partir de les 9 i fins a les 11 aproximadament, i repetirem el dimecres 17 de maig amb el partit de tornada a Manchester, que fa pinta que serà el decisiu. Però vaja, esperem primer el que pugui passar dimarts a les 9 del vespre al Bernabéu en aquest partit d'anada entre el Madrid i el City. Ara toca Doncast. Doncas, bona nit.
Bona nit, Xavi, què tal, com esteu?
Aquest dimarts a la nit, molt bé, estem molt bé. Aquest dimarts a la nit el Barça va fer oficial amb un comunicat que Mateu Alemany, director de futbol, deixarà el club el 30 de juny. A la TDT vam explicar aquella mateixa nit que marxarà a l'Aston Villa, i ara explicarem més coses, com per exemple les diferències de Mateu Alemany amb una persona molt important al Barça. Amb qui, Doncas?
Amb Xavi Hernández.
Amb Xavi Hernández. Diferències entre Mateu Alemany i Xavi Hernández. Tampoc que estiguin barallats, però vaja, són punts de vista i perspectives diferents. I interessos diferents, a vegades. Quines diferències, Doncas?
Així és. Amb Dembélé, per exemple, se'l volia deixar fora de la dinàmica del primer equip a l'hora de renovar, i això tenia la derivada de que Araujo també es pretenia el mateix, i Xavi s'hi va oposar. Amb Sergi Roberto, quan el van renovar, la intenció era renovar-lo molt a la baixa, i el jugador va quedar una mica trastocat, i això va molestar una miqueta també tant a Xavi com a Juste. El mateix Alba, també a l'hora d'una oferta de l'Inter, això també va trastocar bastant el jugador, que va quedar bastant fora de joc, sí. No li va agradar gens el tractament,
sí, sí.
Amb el mateix Pablo Torre, per exemple, que té el mateix representant que Xavi, s'havia trobat una sessió al Racing de Santander per tornar a l'equip de Cantàbria, però el jugador volia anar cedit al Racing, mentre que Alemany volia que anés al Cádiz, i a una roda de premsa les intencions de Xavi es van posar de manifest, i això va molestar també molt Alemany. I també si veiem que la continuïtat de Bussi no estava molt a favor, ni amb la tornada de Messi, doncs aquests són alguns punts de conflicte entre Xavi Hernández i Mateu Alemany.
A mi, de tot això que has explicat, el que més em sorprèn, perquè no em constava, no em sona, és que amb Araujo, en el procés de renovació, que tampoc va ser tan dur o tan llarg, jo recordo que no va ser tan dur i tan llarg, en el procés de renovació es plantegés deixar-lo fora de la dinàmica de convocatòries, com va passar amb Dembélé. Dembélé va estar fora de la convocatòria el mes de gener de l'any passat. O sigui, amb Araujo també va passar aquesta situació.
Sí, també volia fer una mesura de força. Era un moment que el Barça jugava...
Alemany, Mateu Alemany volia prendre aquesta
decisió. Sí, evidentment, sí. Mateu Alemany volia aquesta decisió per forçar Araujo, però sí, aquí es va topar amb el pensament de Xavi, que el volia fer jugar sí o sí. Però em consta que la mateixa jugada que era per Dembélé anava també destinada per Ronald Araujo.
Molt bé. Gràcies, Doncas, com sempre. Bona nit.
Bona nit a tothom.
Vuit minuts i les 12, tenim 4, 3 minuts per parlar de l'Espanyol, que va perdre a Sevilla el dijous. La salvació es complica, és a 3 punts, ha de jugar contra el Barça, diumenge a Cornellà, al camp del Rayo, contra l'Atlètic de Madrid, contra el València i contra l'Almeria, digues, Uri.
No, tornaràs a fer la pregunta avui o no?
Sí, clar, és que ho fem per això.
Ah, val.
L'enquesta de sempre, ja. Som animals d'hàbits, de rutines. Percentatge d'opcions de salvar-se de l'Espanyol, Uri.
Jo ja baixo del 50 al 35.
35, Sònia?
Jo vaig baixant a cada derrota i crec que estava al 40 i baixo a 35.
35. Costa, tu eres el més optimista. Sí. Jo és
que
al 70.
Jo és que vull sentir el Jordi.
Sí. Vaig arribar al 75 la setmana passada. Baixo al 70 perquè
70,
començo a pensar que els 9 punts, que no tinc cap dubte que farà l'Espanyol, no sé si seran suficients.
Jo crec que cap seguidor de l'Espanyol li dona un 70% d'opcions al seu equip de salvar-se. Cap.
Però perquè hi ha un element de patiment propi que en el meu cas jo no tinc, perquè no sóc aficionat de l'Espanyol, però a mi la lògica em diu que l'Espanyol 3 partits els guanyarà segur.
Rayo Almeria ahir?
Perdó?
Rayo
Almeria
i
València.
I València.
La lògica de veure que no ha sumat un punt en els últims...
No, senyora, si va guanyar fa dues jornades. Com que no ha guanyat...
I quan feia que no guanya, o sigui, no ha sumat 3 partits en 5 jornades en tot el campionat.
Getafe, Almeria, València...
Va fallar el Cádiz, que mereixia guanyar-lo, i els pals ho van impedir. Vaja...
Jo us veig molt optimistes en guanyar a la penúltima jornada a Mestalla, amb el València també jugant al descens.
A veure, què hem d'acabar? Ricard, percentatge.
Jo estava al 80 i baixo al 60.
També ets optimista. L'Àlex Dalmas.
Jo baixo al 50, jo ja no ho veig tan clar.
50, bé, encara, l'Oriol i la Sonia són més aviat pessimistes, el Costa és sorprenentment optimista, mai ho ets a la vida, i ara aquí, amb l'Espanyol, et dona per 70-75%. I el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, bé, home, doncs cada cop ho veuen més negre. Diumenge vinent a aquesta hora ja sabrem com haurà acabat l'Espanyol-Barça, que és un derbi que pot fer campió al Barça i pot deixar pràcticament a segona l'Espanyol. No matemàticament, però amb molt poques opcions.
I també pot ser que el Barça, que tots esperem que ho donem per fet que guanyarà, no guanyi, que aquesta serà l'altra.
I tant, i tant.
Sobraran punts, Costa.
L'Espanyol pot... No, però escolta'm, que si l'Espanyol perd amb el Barça, en els càlculs del Costa i del Torque, no passa res.
No,
res,
no, no,
però el panorama quedarà...
Són punts que ens sobraran.
Molt bé.
Són punts que sobraran.
Nois, fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Queden amb la Masia i el Bàsquet. Bona nit. Ernest Macià, bona nit.
Xavi, bona nit.
El Manresa està salvat? Ja el veu salvat?
Sí, sí, el Manresa hauria de perdre els dos partits i el Granada guanyar els tres que li queden. I és molt difícil. De fet, dimarts, el Granada, que juga amb el Saragossa a casa, si perdés, el Manresa estaria ja matemàticament salvat.
I això més o menys val també per al Girona, eh?
Sí, el Girona també. És a dir, seria exactament el mateix, però és que Girona té un partit dimarts. Al Manresa li queda un partit menys que tots els altres perquè va jugar un avançat amb el Gran Canària, però el Girona pot guanyar i està salvat, o pot perdre, i el mateix que el Manresa, si Granada el mateix dimarts també perd, la cosa està finiquitada, o sigui que podríem dir que deures fets, i el Manresa ho ha aconseguit el dia que celebraven els 25 anys de TDK. També serà molt especial perquè l'any que ve Manresa complirà l'any 50, els 50 anys, de les 50 temporades a la Lliga ACB, i això per Manresa, doncs, que és el cinquè club de l'ACB, que més temporades ha estat a l'ACB per sota de Barça, Penya, Estudiantes i Madrid, doncs és una fita, i pel Girona no cal dir-ho, l'any del retorn assegurar la categoria també.
El Baxi Manresa, el Manresa en aquest cas, ha guanyat el València 8-7-8-2, sí, el dia que han començat a celebrar, que heu començat a celebrar els 25 anys de la Lliga del TDK, històrica Lliga de l'any 98, amb el Joan Creus, no sé si hi ha anat l'entrenador, Luis Casimiro Cromo.
No, hi, no hi eren quasi tots.
Però ara dalt...
Del Betis,
Amb què t'has emocionat més? Amb l'inici de la celebració, amb la victòria del Nou Congost contra el València, que, vaja, us dona la vida i la seva per l'any vinent?
Mira, m'he emocionat més a les 12 del matí, quan s'han trobat els jugadors a la plaça de l'Ajuntament, n'hi havia que feia anys que no es veien, i la veritat és que ha sigut molt bonic, molt emocionant veure com el Brian Salier, que és una espècie d'Audi Norris, diguem-ne, és entranyable, doncs, quasi ha plorat, no?, a l'abraçar Paco Vázquez, Derrick Alston també, un mite que també va jugar al Barça i va guanyar una mica amb el Barça, no?, s'abraçava amb els companys que feia anys que no veia, ha sigut molt emotiu. Després, evidentment, guanyar el València, no sé per què, però feia dos dies que la gent de Manresa estava convençuts que avui guanyaven el València, i pensava per què, si el València és un equip que ha jugat a l'Eurolliga, té un potencial molt gran, tenia baixes, però ha sigut tot un dia d'emoció, i que jo crec que hi havia el pressentiment que la cosa acabaria bé. I ja et dic una altra cosa, l'equip de futbol que juga a segona ref avui ha aconseguit el play-off matemàtic, o sigui, jugarà play-off per pujar a primera ref, però això mai ha passat.
El Francesc Soria deu estar contentíssim, el nostre company de TV3, que és directiu,
senyor, Manresa. És directiu, sí, i estem aquí a Manresa, la veritat, no, molt
falles. Paco Vázquez, sí. Deies, no és el tècnic ajudant al Morabanc Andorra, que la setmana que ve, dissabte vinent, si sí, tot va bé, amb el Xavi Mujal, el director adjunt d'aquesta casa, celebrarà l'ascens si guanyen.
Sí, pinta amb l'Ourense que sí que hi ha moltes opcions de guanyar. Ells no jugaran res, o sigui, l'Ourense, i a l'Andorra la veritat és que ho té fantàstic.
Molt bé, escolta'm, mala notícia al Barça, per això s'ha d'operar Cory Higgins. És baixa, no? Ja podem donar per fet que no jugarà la Final Four.
Sí, perquè la Final Four és... l'operen dimarts, la Final Four és l'altra setmana, i es perd ja tot el que queda temporada, i fa mal dir-ho, però el Barça ja s'ha acostumat a jugar sense ell, i per tant no crec que ho notin excessivament.
Ernest, bona nit.
Una abraçada, gràcies, Xavi.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir.
Moment de tancar el club d'aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, la Júlia Parici, el Xavi Clemente al control central, i l'Oriol Rodríguez i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui és per al Pol, la Míriam, l'Àngels, el Jaume, el Xus, el David, el Marc, el Mario,
l'Òscar, la Cris, la Sònia, el Roger i a tants altres. Són el Pol Martínez, la Míriam Nadal, l'Àngels Prieto, el Jaume Marcet, el Xus Carrillo, el David Puig, el Marc Brau, el Mario Robert, l'Òscar Broc, la Cristina Collado, la Sònia de Alba, el Roger Mateu i tants altres, que me'n deixo molts segur. Són Barça TV, que ja sabeu que deixarà d'emetre el 30 de juny. Sap greu per tots aquests companys, molt. Suposo que són els nous temps que ponderen els mitjans digitals, però no estic segur que un mitjà com Barça TV hagi quedat desfasat. Sap greu també pel Barça, que es queda sense un actiu que, tot i tenir només 24 anys, ja forma part de la història del club. I sap greu pels que molt sovint gaudim de Barça TV. Una abraçada molt forta a tota la gent que està patint aquesta situació. Us deixem amb el butlletí de notícies de Catalunya Ràdio i l'Ofici de Viure del Gaspar Hernández. Bona nit i bona setmana.